hi ha un problema de convivència, ni hi ha un problema de seguretat a Catalunya i encara menys als seus entorns educatius, però som conscients que tenim una realitat doncs, complexa, que aquesta complexitat doncs, acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius.
Sense concretar exemples d'aquesta realitat complexa, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha defensat avui la presència de Mossos d'Esquadra de paisà en alguns centres educatius. De moment és una prova pilot que es portarà a terme en 14 instituts del país que, tot i la contestació política i del sector de què ens hem fet ressò en els últims dies, han demanat acollir-se en aquest pla, segons la consellera. Parlarem amb l'Associació de Directors de Centres Públics per saber la seva opinió. També el dia que s'ha presentat un calendari de vagues per al maig i al juny al sector de l'educació que complicarà força al final de curs.
Catalunya nit.
El decret del govern espanyol que congelava els preus del lloguer ha quedat derogat. El Congrés l'ha tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox i l'abstenció del PNB. Una aposta de sumar a la qual avui el PSOE ha fet el buit. Cap ministre socialista ha assistit al debat. Ara és una incògnita com queden aquells inquilins que havien demanat acollir-se a la mesura. El sindicat de llogateres crida una vaga general per l'habitatge. Hi posarem la mirada de Jordi Amat.
L'enquesta de població activa del primer trimestre de l'any no ha estat bona. Acostuma a ser el pitjor trimestre de l'any, però aquest cop especialment per l'augment de la destrucció de llocs de treball. A Catalunya és on més ha crescut l'atur. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, hi incorpora com a element transformador la intel·ligència artificial.
El mercat laboral s'està transformant i, a més, d'una forma rapidíssima. O sigui, tan ràpid com evoluciona la intel·ligència artificial. I, per tant, nosaltres també hem de ser àgils. El SOC és un instrument.
Els Emirats Àrabs Units han anunciat que abandonaran l'OPEP després de 60 anys. És l'organització de països exportadors de petroli que regeix per quotes de producció per evitar la sobreoferta i estabilitzar els preus i els ingressos als països membres. Sortint-ne, els Emirats Àrabs podran produir tant com vulguin i, a més, s'apropen als Estats Units. Quin impacte tindrà tot plegat? En farem anàlisi amb Carles Méndez, que és professor de Geografia Econòmica de la UOC.
Sin estallar, para que un día todo estalle. En su calle, sin salida, soy dinamita indispensable. Abono mi orgullo con la mierda que hablan, porque ante algo tan duro, no son nada.
Prop de 200 catedràtics i professors de 24 països s'han adreçat per carta al president espanyol Pedro Sánchez i també al president català Salvador Illa per demanar-los que actuïn en favor de la llibertat del raper Pablo Hasél. El músic lleidatà va complir el 15 de febrer els 5 anys d'estar a la presó de Lledoners, al Bages.
Bonito delito de las libertades. Toda su fuerza rastrera detiene la fuerza interior que libera rehenes. Lágrimas de lava acabarán con cada muro. En su pirámide arrasada construiremos algo puro.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Final, pronto saldrá la lava imparable. En su ceniza guarda nuestra nave.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Falta poc més d'un mes i mig per acabar el curs escolar, però aquesta recta final es preveu molt tensa. Els sindicats majoritaris han presentat avui un calendari de mobilitzacions que inclou 3 dies de vaga a tot Catalunya i 14 jornades més d'aturades per territoris. Aquestes protestes se sumen al calendari de vagues que aquests mateixos sindicats ja van fer el mes de març i que vam estar explicant aquí. Repassem ara com es concreta aquest calendari que queda per endavant.
Les mobilitzacions començaran el 6 de maig amb accions als centres i s'acabaran el 5 de juny.
El calendari anunciat inclou 3 dies de vaga a tot Catalunya, el 12 i el 27 de maig, a més del 5 de juny. També hi ha previstes manifestacions unitàries.
La resta de mobilitzacions anunciades es reparteixen per territoris. Els centres del Baix Llobregat i Penedès estan cridats a la vaga el 13 i el 29 de maig.
Els de Girona i la Catalunya Central el 14 de maig i l'1 de juny.
Els de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran el 15 de maig i el 4 de juny.
El Consorci d'Educació de Barcelona i el Barcelonès el 18 de maig i el 2 de juny.
El Maresme i el Vallès estan cridats a vaga el 19 i el 28 de maig.
I els serveis de Tarragona i les Terres de l'Ebre tenen assignats els dies 21 de maig i 3 de juny.
D'aquesta manera, els centres faran 5 dies complets d'aturades.
Les escoles Bressol també estan cridades a dues jornades de vaga, el 7 i el 20 de maig.
Per tant, tenim aquest 12, 27 de maig i 5 de juny vaga tot arreu i després territorialitzades, de manera que cada escola, cada centre, 5 dies. És un calendari extens de mobilitzacions. Oriol Pujadó, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Expliquem ara per què els sindicats majoritaris convoquen aquestes aturades.
Doncs bàsicament perquè són on eren el mes de març. El departament va pactar unes millores laborals i organitzatives amb els sindicats Comissions Obreres i UGT, que són els sindicats minoritaris, mentre la resta, els majoritaris, l'USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, creuen que aquestes millores pactades no són suficients, no són prous. Iolanda Segura és portaveu de l'USTEC.
Bueno, és que no, és que ells el que volen és que ens adherim a aquest pacte tal qual està. I això, evidentment, ja saben, tenen la nostra resposta i és no, un no rotund. Mm-hmm. Aquest acord no només el rebutgem nosaltres com a USTEC i els altres sindicats que formen part d'aquesta nova unitat sindical, sinó que la rebutja el col·lectiu en un 95%.
Des del govern respecten la convocatòria d'aquestes mobilitzacions, però asseguren que s'està treballant per desplegar l'acord que van signar amb Comissions Obreres i UGT. Esther Niubó és consellera d'Educació.
Nosaltres pensem que per donar resposta precisament a moltes demandes que es fan d'aquesta atenció a la diversitat, a la complexitat de les aules, aquesta reducció necessària i progressiva de ràtios, aquesta simplificació administrativa per poder destinar més hores doncs, a la tasca pedagògica, ens sembla que és un acord que ens permet actuar i millorar en tots aquests àmbits i, per tant, el que farem és desplegar-lo i el que voldríem doncs, que la resta de sindicats s'acabessin sumant no? i ajudant en aquest desplegament.
I enmig d'aquest conflicte laboral entre departament i professors, hi ha els alumnes i les famílies. Com ho veuen ells?
Doncs des de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya apunten directament contra el govern. Lidón Gasull, directora de la FAC, en declaracions a 3CatInfo, demana a la conselleria que mogui fitxa.
Creiem que és irresponsable que el departament no estigui disposat a moure's i que la seva última paraula sigui l'acord signat amb sindicats que, recordem, no són majoritaris en l'àmbit de l'educació pública. No? Li toca al Departament d'Educació moure fitxa per evitar que l'alumnat dels centres públics de Catalunya es vegi afectat per aquestes vagues.
La presidenta de la FAC assegura que els serveis mínims estan garantint que l'alumnat assoleixi els coneixements imprescindibles en aquest curs molt marcat per les mobilitzacions.
Gràcies, Oriol. El que també continua aixecant polseguera és el pla pilot dels Mossos de Paisà en els centres educatius. Avui el Departament d'Educació, de fet n'ha parlat la mateixa consellera Esther Niubó, ha defensat el projecte amb ungles i dents. Ha assegurat que aquest tipus d'agents en cap cas han de substituir l'educador o l'integrador social, que la seva funció serà acompanyar justament aquests professionals per prevenir conflictes en els centres. En tot cas, és una prova pilot. Recordem que ja s'ha començat a aplicar a 14 centres educatius. Parlem de primària, de secundària i postobligatòria. I es tracta de 6 zones diverses, com la de la Vall d'Aran, Vic, l'Urgell, Sabadell, l'Hospitalet i el Prat de Llobregat. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Han explicat quin paper tindrà aquest agent? Com ens l'hem d'imaginar?
Doncs serà un agent dels Mossos que no anirà uniformat, no durà armes, ni tampoc entrarà a les aules i, per tant, no estarà en contacte amb els alumnes. Aquest agent estarà sota la tutela de cada direcció de centre i el Departament d'Educació defensa que la gent passarà de tenir un paper reactiu i, per tant, d'anar al centre quan hi hagi un conflicte, que és una mica el que el que passa ara, a tenir un paper més preventiu per ajudar aquests docents i professionals i evitar així que els conflictes vagin a més. Ho explicava la consellera Esther Niubó.
Que en cap cas aquests agents no substituiran les tasques que fan docents, educadors o fan integradors. De fet, venen a donar eines des de la seva expertesa que tenen en tasques de prevenció, de mediació. Passem d'aquesta figura que pot fer sessions formatives, no? Que de fet ja se'n fan, a fins i tot figures que intervenen i acaben anant als centres en el moment que hi ha conflictes, a una etapa anterior, no? Una etapa de prevenció.
Niubó defensa que el projecte pilot és una demanda de diverses direccions de centres d'arreu del territori i assegura que els 14 centres que s'han acabat escollint en cap cas són centres que siguin conflictius, sinó que és una mostra representativa, i ha insistit que a Catalunya no hi ha un problema de convivència.
Vol dir això, que hi ha molta conflictivitat? No estem parlant d'això, però tenim una societat que és complexa, de fet és cada cop més complexa, i on els problemes existeixen. No hi ha un problema de convivència, ni hi ha un problema de seguretat a Catalunya, i encara menys als seus entorns educatius, però som conscients que aquesta complexitat acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius.
Aviam, aquests últims dies, Maria, ho hem anat explicant, a part de la comunitat educativa ha criticat aquest pla pilot. De fet, aquesta tarda una setantena de docents d'Osona, també del Lluçanès, davant de l'Institut de Vic, s'han plantat per rebutjar la presència de Mossos als centres. Recordem, dels 14 centres on s'aplica el pla pilot, 4 concretament són de Vic.
Sí, són els instituts Jaume Callís, La Plana i el Comtat d'Osona i l'Institut de Vic. De fet, la consellera Niubó ha explicat que avui mateix havien parlat amb els 14 centres que s'acolliran aquest pla pilot i que cap d'ells els havia dit que volguessin abandonar el pla. Un dels 4 instituts de Vic, el Jaume Callís, però ha assegurat a Catalunya Ràdio que avui no han tingut cap contacte amb el departament. Per tant, han desmentit això mateix que ha explicat la consellera, i que en qualsevol cas tot el centre en bloc rebutja el pla. En la concentració d'aquesta tarda, Anna Mas Llorenç, que és docent de l'Institut Comtat d'Osona, assegura que tots, a excepció de l'Institut de Vic, s'hi han posicionat en contra.
Nosaltres acabem de fer el claustre al Comtat d'Osona i ha sortit per unanimitat que no volíem la figura de l'agent integrat. Ens han comentat que La Plana també, el Callís també, érem 4 centres públics, ja només falta aquest.
El pla, per cert, s'avaluarà per primer cop el mes de juliol i a finals del trimestre del curs que ve es decidirà si amplia a la resta de centres.
Molt bé, gràcies, Maria. A partir de les 11 de la nit, d'aquí una hora, en parlarem amb Jordi Satorra, que és president d'AXIA, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Dos minuts i arribarem a un quart d'11. Atenció ara al paper de Junts avui al Congrés, perquè ha fet caure el decret que congelava el preu dels lloguers i, a més també, la creació d'un consorci per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya. Els de Puigdemont han votat conjuntament amb el Partit Popular i Vox per tombar aquestes dues mesures. Anem ara cap a Madrid. Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit. Ni les negociacions a contrarellotge ni els gestos de Sumar han fet canviar el sentit del vot de Junts. Asseguren que el decret dels lloguers presenta problemes de forma en el seu redactat i, a més, Marta Madrenas retreu a l'executiu espanyol que no se'ls ha tingut en compte.
El govern sabia perfectament quines eren les nostres objeccions, tant tècniques com de fons, i ha decidit ignorar-les. Ens porta el mateix decret de nou?
Des d'Esquerra culpen els de Puigdemont de buscar excuses buides i prioritzar els seus interessos econòmics per sobre dels catalans. Gabriel Rufián n'és el portaveu.
¿Saben cuál es su bandera? La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva. Y además de la que les gusta, 50 pavos.
El govern espanyol també ha disparat contra el Partit Popular i Vox i ha lamentat que les dretes perjudiquin fins i tot part del seu electorat. Tot i això, en acabar la votació, el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, no llançava encara la tovallola.
Vamos a hacer lo que haga falta. No vamos a resignarnos. No vamos a ceder un milímetro en la defensa del derecho a la vivienda de la gente trabajadora en este país.
De fet, aquesta no ha estat l'única derrota del dia per a la Moncloa. El consorci bilateral entre Catalunya i l'Estat, que havia de fiscalitzar les inversions provenients des de Madrid, tampoc ha superat el tràmit parlamentari. Junts també hi ha votat en contra, cosa que ha despertat les crítiques del PSOE. Sentim José Zaragoza.
Senyories de Junts, la política del tot i res no porta enlloc. Siempre piden todo y nos quedamos en nada.
El Partit Popular, Vox i el PNB també han votat en contra de la creació d'aquest consorci d'inversions.
Doncs també a Madrid, justament el president Salvador Illa ha carregat contra Junts per haver tombat el Consorci d'Inversions, com dèiem. Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit. Clar i concís, però sense mencionar Junts per Catalunya, Salvador Illa ha criticat l'actitud dels de Carles Puigdemont, els ha retret, està instal·lats en el no per sistema sense donar cap alternativa i els ha dit que Catalunya es defensa aprovant mesures que beneficien els catalans i no amb gesticulacions.
Molta fressa i poca endreça. A Catalunya se la defensa amb fets, no amb paraules i amb gesticulacions.
Tot i la derrota al Congrés, el president de la Generalitat no dona per perdut el Consorci d'Inversions. Es buscaran alternatives, ha dit aquesta tarda des de Madrid durant la celebració institucional de Sant Jordi, on ha defensat els valors d'una diada com aquesta per lluitar contra els discursos d'odi del Partit Popular i Vox, ha dit, i per defensar el català d'aquells que el volen arraconar.
Doncs bé, des del Parlament, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha avançat que exploraran alternatives al Consorci d'Inversions que no hagin de passar pel Congrés per tal d'esquivar aquesta negativa de Junts.
Buscarem la fórmula per, evidentment, no haver de dependre de Junts per Catalunya, que el que està fent darrerament és dir no a tot el que se li proposa, no a Catalunya, no a tot allò que millora la vida de la gent. Buscarem un altre instrument que no hagi de passar, evidentment, pel seu vot.
Doncs entre els que estan molt enfadats pel que ha passat avui al Congrés, ja sabíem que hi hauria el sindicat de llogateres, però ara fa una crida en concret a fer una vaga general per l'habitatge, després d'aquesta votació que ha tombat les pròrrogues dels lloguers. El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha demanat a totes les organitzacions socials i sindicats que s'afegeixin a la convocatòria.
Hem de demostrar que ho podem aturar tot. Per això volem caminar cap a una vaga general per l'habitatge i per una vida digna. No podem seguir vivint així. Viure ens costa la vida. I fem una crida a totes les organitzacions socials i sindicats d'aquest país a començar a treballar plegats per fer-ho possible.
Aragonès ha avançat que en les properes setmanes anunciaran els passos que es faran cap a aquesta mobilització. El sindicat de llogateres que assegura que totes les pròrrogues de lloguers que s'hagin sol·licitat fins ara s'hauran de respectar, tot i que no s'hagi aprovat el decret. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit.
Tothom no ho veu de la mateixa manera, per això, eh?
A veure, els juristes reconeixen que hi ha un debat obert sobre si les pròrrogues del lloguer que s'ha demanat mentre el decret ha estat en vigor doncs seran efectives o no. En declaracions al Catalunya Migdia, la presidenta de la secció de Dret Civil del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Marta Legarreta, ho ha atribuït a la falta de rigor del legislador.
És la discussió que hem posat sobre de la taula. El fet és, val, tu ho has demanat, però el teu contracte diu, aquells contractes que vencin, està vençut el teu contracte? No, i aquí és on t'està. Serà un tema interpretatiu. Les lleis a vegades no són absolutes i aquesta no està feta amb rigor.
En tot cas, Legarreta ha explicat quina és, segons ella, la interpretació majoritària entre l'advocacia.
Si el contracte ja estava prorrogat abans de la derogació, perquè van demanar la pròrroga conforme al Real Decret, aquesta pròrroga es manté, però si només s'ha sol·licitat però el venciment d'aquest contracte, la finalització, és posterior a la derogació, s'estan tenint que no tindrà aquest efecte.
La presidenta de la secció de Dret Civil del Col·legi de l'Advocacia afirma que alguns llogaters que ara es quedaran sense la pròrroga poden haver perdut un dret que el reconeix la llei.
La llei d'arrendaments urbans, que és una llei estatal, és molt completa, ja preveia un sistema de pròrrogues en benefici de l'arrendatari. Tenim una llei protectora cap a l'arrendatari. És una bona llei. Llavors, allà ja es preveien unes pròrrogues i han generat tal confusió que la pròrroga principal que preveu la LAU de 3 anys s'ha posat en qüestió respecte a la de 2 anys que preveia el Real Decret.
La Garreta ha alertat sobre la inseguretat jurídica que podria provocar tornar a recórrer el decret llei per mirar de recuperar el que avui ha decaigut.
Gràcies, Rafael. Doncs bé, sobre aquest decret que efectivament dels lloguers ha quedat tombat avui als Congrés i posem la mirada de l'escriptor i col·laborador d'aquest programa, Jordi Amat.
El govern espanyol no ha aconseguit la majoria parlamentària per aprovar el decret en virtut del qual es congelarien els lloguers. És el que hi ha. La majoria d'investidura que va fer president Pedro Sánchez no responia a una agenda social, sinó a la voluntat negativa i necessària d'impedir un govern on hi fos Vox. Derrotes parlamentàries com aquesta n'hem vist i en veurem, i és un problema. Perquè aquest resultat deixa els llims legals a una pila de llogaters i provocarà una crisi social de primera magnitud. El preu de l'habitatge de lloguer està disparat i la distància entre els sous de la classe mitjana i els diners que han d'invertir per tenir un lloc on viure no para de créixer. De manera que molta gent no podrà seguir vivint on viu i haurà de marxar lluny de la localitat on ara resideix. Es diu ràpid, com si fos indolor, però és un drama. Davant d'aquesta realitat, el més normal és que les esquerres retroalimentin la seva superioritat moral. Però amb la moral no es fa política, i menys en la nostra època descarnada. Junts, per la seva banda, ha fet seva, de manera programàtica, la defensa dels propietaris, que ja tenen discurs, lobbies i financen mitjans de comunicació. Contra aquesta realitat, molt, molt dura, cal astúcia i pacte. No és una qüestió de blocs, siguem clars. És una emergència constitucional.
Catalunya nit.
Minuts per arribar a 2:15. Ara ho deia el Jordi Amat, fins i tot treballant costa molt accedir a un habitatge. Doncs ara afegim una dada econòmica que complica encara més la situació a moltes persones, i és que creix l'atur a Catalunya. En aquests moments supera el 10%, és una xifra que feia 3 anys que no se sobrepassava, i a més s'ha destruït ocupació, tal com apunta l'enquesta de població activa. Segons el conseller d'Empresa, Miquel Samper, la intel·ligència artificial ja té efectes sobre el mercat de treball. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
Com condiciona la intel·ligència artificial l'ocupació?
Doncs bé, és un element més que hi pot influir, com per exemple, per posar-hi comparativa, la mecanització o la robotització dels processos de treball. Samper diu que Catalunya ha de trobar la fórmula per adaptar-se a les dinàmiques de les noves tecnologies.
El mercat laboral s'està transformant, i a més d'una forma rapidíssima. O sigui, tan ràpid com evoluciona la intel·ligència artificial. I, per tant, nosaltres també hem de ser àgils. El SOC és un instrument.
Ara bé, el conseller d'Empresa destaca que Catalunya continua generant feina i que si hi ha més gent a l'atur és perquè també ha pujat la població activa.
No sé si aquesta anàlisi coincideix amb la que fan els altres actors del mercat laboral.
Ells estan més preocupats. És habitual que les xifres empitjorin el primer trimestre de l'any, perquè després de les festes de Nadal s'acaben molts contractes lligats al comerç i al turisme. Però el repunt de l'atur és notable. En aquest període s'han quedat sense feina 84.000 persones i, per tant, ara a Catalunya hi ha més de 435.000 desocupats. Per Comissions Obreres no es poden justificar les males dades a l'estacionalitat. I Òscar Riu, de la UGT, assegura que l'evolució és preocupant.
En els últims 3 anys no havia augmentat mai tant, i, per tant, hem de treballar. Hem de treballar per reduir aquest atur, hem de treballar per estar a prop de les persones, i, sobretot, el que no podem seguir promocionant són sectors que ràpidament destrueixen ocupació.
Pimec també lamenta que l'atur augmenti mentre les empreses catalanes tenen dificultats per cobrir vacants, i Foment del Treball creu que els conflictes de l'Orient Mitjà han ajudat a les xifres negatives.
Gràcies, Roger. I afegim encara més dades econòmiques, perquè el Ministeri d'Economia preveu que la guerra de l'Iran costi a Espanya entre 2 i 4 dècimes del seu producte interior brut, és a dir, 7.000 milions d'euros. La situació podria ser pitjor, diuen, si s'atén a les projeccions del Banc d'Espanya, que apunta que si la guerra s'estanca, la xifra es podria duplicar. El vicepresident Carlos Cuerpo és prudent i manté el creixement per al 2026 en el 2,2%.
La principal dimensió a considerar aquí és la enorme incertidumbre con estos escenarios que van pues desde una afectación pequeña o poco significativa de una o dos décimas hasta una afectación que puede llegar, según algunos escenarios que ha realizado el Banco de España, hasta cerca de las 8 dècimes, si no recuerdo mal.
Doncs ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada obrirem ja la crònica internacional amb els ulls posats un dia més amb el conflicte a l'Orient Mitjà i en aquesta decisió que presen els Emirats Àrabs Units, que han anunciat que abandonaran l'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli. En voldrem saber també quines poden ser algunes de les conseqüències d'aquesta decisió. Fins ara.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
A cavall
ICAT celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
corona. Música i cultura per a tots els gustos.
Dues dècades de Ràdio Inquieta.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20 anys d'història.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Quatre minuts i dos quarts d'onze. És, sens dubte, una de les notícies del dia, l'anunci dels Emirats Àrabs Units d'abandonar l'OPEP, la principal organització de països exportadors de petroli, a la qual pertanyien des de fa 6 dècades. La sortida, que es farà efectiva divendres, es produeix en plena crisi energètica per la guerra a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Vicent Missut.
Els Emirats Àrabs produïen abans de la guerra el 3% del cru mundial i mantenien des de fa anys tensions amb l'Aràbia Saudita, el principal productor de l'organització de països exportadors de petroli. Abu Dhabi ha anunciat que també sortirà de l'OPEP Plus, una organització d'exportadors més àmplia liderada per Rússia. Aquesta marxa és un cop important per al càrtel petrolier, que ha estat permanentment en el punt de mira de Donald Trump, que l'acusa d'inflar el preu internacional del cru. De fet, els Estats Units han enfortit les seues relacions amb els Emirats, que és un dels països signants dels acords Abraham de normalització de relacions amb Israel. L'anunci d'Abu Dhabi s'ha produït coincidint en la primera reunió presencial de països del Golf per abordar una estratègia conjunta pel bloqueig de l'estret d'Hormuz.
Sortint de l'OPEP, els Emirats Àrabs trenquen una llarga tradició, ja ho hem dit, de 60 anys, i ens preguntem què és el que pot canviar a partir d'ara. Podem saludar Carles Méndez, ell és professor de Geografia Econòmica de la UOC. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
L'OPEP treballa amb quotes de producció de petroli dels països membres per evitar la sobreoferta, i cosa que afecta també els preus. Ara els Emirats podran produir tant petroli com vulguin?
Doncs a curt termini diríem que sí. L'únic és que la manera més fàcil d'entendre l'OPEP, per posar-ho en context, és que actua com un càrtel. És a dir, que és un grup de productors que es posen d'acord per limitar l'oferta, com heu comentat, i així mantenir els preus elevats. Clar, en el cas de que Emirats Àrabs, com ha anunciat, sortís, i això podria provocar en un mig termini, en un curt mig termini, que altres actors de l'OPEP sortissin. I això podria portar a mig llarg termini a que cadascú produís lliurement, hi hauria més petroli al mercat i els preus baixarien, en principi. Això és la part, diguéssim, positiva, però també hi ha una part negativa, que és el que afecta més a nivell, diguéssim, global i més a nivell a curt termini. Ja que si es produeix, si finalment es produeix aquesta sortida i això desencadena la possible sortida d'altres membres d'aquesta organització, això el que farà és generar una volatilitat molt alta al mercat, molt a curt termini. Això implica que no sols que els preus pugin a curt termini, sinó que les capacitats de provisió d'aquests països i les capacitats de producció es veuran mermades degut a la poca provisió que tindran a futur.
Perquè també els oients puguin fer-se la fotografia, aquesta organització controla al voltant del 40% de la producció mundial i més del 80% de les reserves, també a nivell mundial. Amb qui trenquen els Emirats prenent aquesta decisió?
En principi trenquen amb la resta de socis. Com la OPEP actua com un càrtel, que és, perquè ho entenguin els oients, és bàsicament que entre ells es parlen i fixen una producció amb l'objectiu de fixar un preu que normalment està molt per sobre del preu de cost de producció d'aquest petroli, el trencar amb això el que fa és tenir, entre cometes, la llibertat, no?, de poder vendre el seu cru a un preu per sota del preu que marca l'OPEP. I això implica, jo diria, dos punts que són molt claus pel fet que estem actualment vivint, que és el tema del tall de l'estret d'Hormuz, i després el fet de que Emirats Àrabs disposa d'un port fora de l'estret d'Hormuz, que és el port de Fujairah, que aproximadament pot exportar entre el 35 i el 45% del cru que produeix Emirats Àrabs, que és, perquè per ficar números, entre uns, no arriba als 2 milions de barrils diaris, que clar, això està molt lluny dels 20-21 milions de barrils diaris que passaven per l'estret d'Hormuz abans de que s'iniciés el conflicte.
Per tant, entenc que podem dir que amb aquesta decisió els Emirats trenquen la cohesió del bloc del Golf i s'apropen als Estats Units amb aquesta decisió?
En principi, a nivell d'estratègia per part d'Estats Units sí que s'apropen a l'estratègia que té Donald Trump, diguéssim, sobre la taula, però el més preocupant és que el que diem en economia, a la vessant de teoria de jocs, és que aquí s'aplica l'estratègia del disparador, és a dir, hi ha una col·lusió entre països que produeixen que tenen un càrtel, que fixen uns preus en base a la seva producció, ara Emirats surt. Això el que fa és afablir aquest càrtel, provoca que puguin sortir altres països d'aquesta organització, provoca a curt termini, 100% segur, que provoca aquesta volatilitat, però a mig i llarg termini això sí que hem de tenir clar que al produir-se més petroli, perquè un dels punts que no he comentat és que Emirats Àrabs ja porta uns mesos exigint poder produir més petroli. Abans que hi hagués el tall de l'estret d'Hormuz, era un dels països del Golf que volien produir més perquè la seva capacitat productiva els hi permetia. Però degut a l'OPEP, doncs veien mermada, no?, la seva capacitat de producció. Juntament amb aquesta tensió geopolítica que estem vivint actualment, les pressions de Donald Trump doncs ha propulsat, no?, doncs que Emirats surti d'aquest acord i provoqui aquesta volatilitat que actualment ja estem veient en el preu del barril de Brent, però que si tot es manté, o diguéssim, arribem a haver un desbloqueig en l'estret d'Hormuz, això implicarà que a llarg termini, si Emirats no torna a reincorporar-se, diguéssim, a l'OPEP, hi hagi una reducció en el preu del petroli, però ja Estem parlant a mig i llarg termini.
Esclar, països que són, o països o entitats que són clients dels països de l'OPEP, hi trobem, lògicament, doncs els Estats Units, hi trobem la Xina, hi trobem també la Unió Europea. Aquests contractes són d'exclusivitat? Entenem que no, perquè els Estats Units també s'abasteixen dels seus propis recursos, etc. Uh-huh. Però la Unió Europea, per exemple, pot decidir doncs deixar de comprar l'OPEP o continuar comprant l'OPEP, però també els Emirats?
En principi no, perquè el mercat del petroli és un mercat global, és a dir, el preu del barril va fixat per l'oferta diària de cru. Per tant, diguéssim, la Unió Europea aquí té poc marge de maniobra, ja que l'acció de posar, per exemple, més petroli, més oferta, diguéssim, en barrils de Brent cap als Estats Units, el que farà és baixar la demanda d'Estats Units a altres tercers països, perquè es veuran beneficiats per aquest augment d'oferta de, diguéssim, d'Emirats, i llavors forçarà l'OPEP a baixar el preu perquè hi haurà una reducció de la demanda per part d'Estats Units. És a dir, al tractar-se d'un mercat global, el que es produeix a l'haver aquest increment, diguéssim, de l'oferta de petroli, produeix a mig llarg termini, torno a remarcar, mig llarg termini, no a curt, perquè la incertesa el que provoca és volatilitat, i la volatilitat normalment genera preus a l'alça, provocarà que el preu baixi. perquè en economia està clar que en un mercat tancat en el qual tu afegeixes competidors, que en aquest cas estàs afegint Emirats Àrabs perquè surt d'aquest càrtel, d'aquesta col·lusió, el que fa és incrementar l'oferta perquè pot produir lliurement i, per tant, baixarà el preu en un escenari a mig termini.
Ho haurem d'anar veient a poc. De moment, aquest és l'anunci que han fet els Emirats Àrabs. La data que es fixen és la del 1 de maig. Veurem si canvia res en aquests pròxims dies. En tot cas, ho hem comentat amb Carles Méndez, professor de Geografia Econòmica de la UOC. Disculpa, volies dir alguna cosa?
No, en principi no.
Ja està bé, doncs. Molt bé, gràcies, Carles, que vagi bé.
Molt bona nit.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs encara pendents del que passa a la zona de l'Orient Mitjà, Donald Trump diu que l'Iran els ha demanat que obrin l'estret d'Hormuz el més aviat possible perquè es troben en una situació de col·lapse. Això és el que ha escrit el president nord-americà a la seva xarxa social sense donar-ne cap més detall. De moment, les converses entre els dos països estan com l'estret, bloquejat. Ignasi Abad.
Sí, efectivament, els Estats Units estan insatisfets amb l'última proposta que els ha fet arribar a Teheran a través dels mediadors pakistanesos i que planteja deixar per després de la guerra la discussió sobre el programa nuclear, que va ser l'origen, en principi, d'aquesta ofensiva. En una entrevista a la cadena Fox, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha llançat noves acusacions a l'Iran.
L'estret és bàsicament l'equivalent d'una arma nuclear econòmica que intenten utilitzar contra el món. I en presumeixen, estan posant cartells publicitaris a Teheran, presumint de com poden retenir com a hostatge el 25 o el 20% de l'energia mundial. Imagineu-vos si aquesta gent tingués accés a una arma nuclear. Tindrien com a hostatge tota la regió.
El president nord-americà també carregà contra el canceller alemany, Friedrich Merz, que ahir va dir que l'Iran està humiliant els Estats Units en les negociacions. Trump diu que Merz no sap de què parla i que amb líders com ell, diu, ho ha dit en un missatge a Truth Social, també no li estranya que Alemanya vagi malament. Mentrestant, al Líban continua l'intercanvi d'atacs entre Israel i Hezbollah. El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, diu que estan actuant al sud del Líban com a Gaza per desmantellar totes les infraestructures de la milícia xiïta libanesa a l'Iran. De recordem de l'Iran.
Gràcies, Ignasi. Doncs anem cap allà, cap a Washington.
Molta pompa i cerimònia en la visita dels reis britànics Carles i Camila als Estats Units. Després de participar en un acte a la Casa Blanca, Carles III s'ha desplaçat aquesta tarda al Capitoli, on ha parlat en una sessió conjunta de la Cambra de Representants i el Senat per subratllar els vincles entre el Regne Unit i els Estats Units en l'any del 250 aniversari de la fundació d'aquest país. En directe, una nit més, Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Ha estat una sessió històrica. Què és el que ha dit el rei Carles III en aquest seu discurs al Capitoli?
Doncs ha estat un discurs de mitja hora, sense ni una sola coma d'improvisació i llegit a la perfecció. Principalment el rei Carles III del Regne Unit i de tots els reialmes de la Commonwealth ha mirat de subratllar la importància de la relació entre el Regne Unit i els Estats Units. No ha acabat de ser explícit, però ha quedat perfectament entès que es referia a l'OTAN quan ha recordat el que el diplomàtic Henry Kissinger deia sobre Kennedy.
That alliance.
Aquesta aliança forma part del que Henry Kissinger va descriure com la visió solemne de Kennedy d'una associació atlàntica basada en dos pilars, Europa i Amèrica. Crec que aquesta aliança avui és més important que mai.
El monarca britànic ha aconseguit llargues ovacions quan ha recordat la independència dels Estats Units. Sovint es notava quan les ovacions eren la suma de republicans i demòcrates al Congrés o quan aplaudien els uns més que els altres. Un altre indirecte per l'administració Trump ha estat quan s'ha referit a la protecció de la natura, un missatge pels negacionistes del canvi climàtic.
So as we look toward the next 250.
Amb la mirada posada en els pròxims 250 anys, també hem de treballar per salvar la nostra natura, la cosa més valuosa i preciosa que tenim.
I, evidentment, no han faltat dosis d'humor britànic. Quan ha citat Oscar Wilde, per exemple, amb allò de "ho tenim tot en comú, excepte la llengua", o quan ha dit això.
Els pares fundadors van ser rebels, imaginatius i valents amb una causa. Fa 250 anys, o com diem al Regne Unit, l'altre dia van declarar la independència. They declared independence.
Per cert, Carles III també s'ha referit a les víctimes d'abusos en un moment del discurs, però aquí tampoc ha estat explícit del tot, tot i que podem imaginar-nos que pensaven les víctimes del cas Epstein.
Clar, efectivament, i que han ressonat tant, al Regne Unit també. Oriol, és cert que Donald Trump avui estira la controvèrsia al voltant de la broma sobre la possible sobre la proximitat de la viudetat de la seva dona davant a Carles III?
Sí. És que no se n'ha pogut estar ni en un moment de màxima solemnitat amb aquestes fanfàries que sentíem ara, Agnès. Recordareu la polèmica per la broma del còmic Jimmy Kimmel, dient que Melania Trump feia cara de pròxima vídua. Bé, doncs aquest matí ha rebut a Carles III i Camila, els monarques britànics, als jardins de la Casa Blanca, i mentre recordava la història dels seus pares, els de Trump, ha explicat, per exemple, que la seva mare era escocesa i que van estar casats durant 63 anys. Doncs aleshores s'ha girat cap a la seva dona, la primera dama, Melania Trump, i li ha deixat en això.
Van estar casats durant 63 anys. I disculpa'm si no et fa res. Això és un rècord que no podrem igualar, estimada. Ho sento, però no serà així. Ens anirà bé, però no ho farem tan bé.
Bé, serà potser perquè no es cuida prou. Recordem que farà 80 anys aquest mes de juny, el senyor Trump. El tema va per llarg perquè Trump ha demanat novament que la ABC faci fora Kimmel i aquesta tarda s'ha sabut que la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units ha ordenat la revisió de les llicències de televisió que té la cadena ABC repartides per tot el país. Per tant, és una controvèrsia, una picabaralla, podríem dir, que s'allargarà força dies.
Sí, no? L'estil Trump entre broma i broma, doncs prenent decisions que veure com acaben en aquest cas. Gràcies, Oriol, en directe des de Washington. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
Doncs passem d'un rei a un príncep. Emmanuel Macron defensa a Andorra l'acord d'associació amb la Unió Europea i els avenços per despenalitzar l'avortament. Ho ha dit en la seva segona visita al país com a copríncep. Andorra la Vella, Joaquim Albalate.
En el seu discurs a la plaça del poble, Macron ha destacat la capacitat andorrana per adaptar-se als canvis. I ara el que toca, ha dit, és l'acord d'associació amb la Unió Europea, que després d'anys de negociació s'hauria d'aprovar els propers mesos abans de votar-se en referèndum. Ha avisat els andorrans, però, que és un tren que no tornarà a passar.
Si ara dieu que no, tindreu una responsabilitat enorme, perquè la porta no es tornarà a obrir, perquè la Comissió Europea i tothom que ha treballat durant anys per aconseguir aquest acord diran: ja n'estem farts d'aquesta gent.
També ha defensat els avenços per despenalitzar l'avortament al país, un punt al qual s'oposa l'altre copríncep, el bisbe d'Urgell.
Molts andorrans reclamen l'avortament. S'ha de fer respectant les institucions, els equilibris, la consciència de cadascú i la tradició del principat. Jo desitjo que tot això avanci i que donem resposta a una demanda que escolto.
També han estat protagonistes l'educació, el medi ambient i, sobretot, l'habitatge, amb crits i xiulets al cap de govern Xavier Espot per reclamar més control de preus i més pisos assequibles.
Nova sessió avui del judici del cas Pujol. Segons el seu fill gran, l'expresident de la Generalitat no va tenir mai diners a l'estranger. Jordi Pujol Ferrusola ho ha dit davant el tribunal que el jutja a ell i als seus germans per la presumpta ocultació de la fortuna familiar. Tant Josep com Jordi Pujol Ferrusola s'aferren a la versió de la deixa de l'avi i neguen que els fons d'Andorra provinguin de negocis amb constructores. L'exdona del fill gran, Mercè Gironet, parla d'operativa bancària opaca i de signar papers en blanc. Enviada especial a l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares, Maria Núria Rebetlle, bona nit.
Bona nit. L'expresident no ha tingut mai ni 5 fora de Catalunya, segons assegurat el seu primogènit a preguntes del fiscal.
Mi padre nunca ha regularizado nada de dinero opaco fiscal. Mi padre nunca ha tenido una cuenta en el extranjero.
Ha negat haver cobrat comissions de Gran Tibidabo i rebre diners a Andorra de les empreses constructores. Movia els capitals per treure'n el màxim mínim de rèdit o comprant làmines d'immersió, per exemple, o deixant diners als amics cobrant interessos. Ha parlat de la carta Shofar a l'hora de traduir un manuscrit de la seva mare amb referències religioses.
Un reparto con palet términos de los misales. Es la letra de mi madre y le pide al señor Musen, en este caso el señor Pallarola, pues que mueva un dinero, porque ella tenía una cuenta y ella no subía. Seguramente és una carta xòfer.
Un terme al qual també s'ha referit la seva exdona Mercè Gironès.
Tu en un paper en blanco, la cuenta tiene un número, ¿no? Pues tú firmabas con el número de la cuenta. Entonces yo le doy este papel en blanco a mi exmarido, entonces él se va al banco con esto, que es lo que se llama carta xòfer, va sacando el dinero de mi cuenta.
El judici es reprèn aquest dimecres amb la declaració d'Oriol Pujol.
I arribarem a 3:15 explicant que prop de 200 catedràtics i professors de 24 països s'han adreçat per carta al president espanyol Pedro Sánchez i al president català Salvador Illa per demanar-los que actuïn en favor de la llibertat del raper Pablo Hasél. Segons informa l'Assemblea Nacional Catalana en un comunicat, el mes de febrer uns 200 catedràtics i professors de diferents països van signar un manifest en què demanaven que s'alliberés el raper i recordaven que el músic lleidatà va complir el 15 de febrer els 5 anys d'estada a la presó de Lledoners, al Bages. Hasél va ser detingut al febrer del 2021 després que l'Audiència Nacional n'ordenés l'ingrés a presó en rebutjar suspendre l'execució d'una condemna de 9 mesos pels delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries i calúmnies contra la corona i les institucions de l'Estat.
Fem una pausa per la publicitat i a la tornada tota la crònica cultural del dia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem Illes de Pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
Aquí perquè tenim la teva cara molt identificada en el món del teatre, però si no et coneguéssim de res, fots cara com d'enginyer, d'advocat. Jo si et veig i no sé qui és aquest senyor, i el veig per primera vegada...
Pots contestar-lo, no? Vull dir, pots...
Sí, bueno, tu fas cara de...
Endavant, endavant.
Conductor de tractor?
Mira, és un dels meus somnis.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Quan parlem de nous parlants de català, lògicament sempre pensem en persones, però també n'hi ha de digitals. Estem parlant d'assistents de veu, aplicacions o pantalles de cotxes on el català també es juga al seu lloc. Segons la plataforma Aliança per la Presència Digital del Català, la llengua està ben posicionada, però falta incrementar la seva presència en sectors com ara l'automoció o els electrodomèstics. Estel Coletas.
La companyia Seat ha incorporat fa poc al català els menús d'alguns dels seus cotxes elèctrics. Una batalla que organitzacions com Accent Obert fa temps que lliuren perquè sigui una realitat. L'ambaixador d'Accent Obert, Albert Cuesta, explica quines resistències presentaven en un inici les companyies.
Albert, ho podríem fer, però no ho farem. I no ho farem perquè, si incorporem el català, no podem deixar d'incorporar el basc i el gallec, i el basc i el gallec, amb els cotxes que venem allà, no ens surten a compte.
Anys més tard, s'ha aconseguit la incorporació del català als menús, però, de moment, sense interfície de veu pel cost que suposa. Marques com Tesla van ser pioneres, i ara els models elèctrics Cupra de Seat ja incorporen el català a les seves pantalles. També ho ha fet la marca Ebro en alguns vehicles híbrids, després de la pressió de Plataforma per la Llengua.
I de cop i volta, Ebro ja incorpora el català amb les pantalles de tres cotxes híbrids. I no només això, aquesta catalanització s'ha propagat també a dues marques més del grup xinès, que són Omoda i Jaeco. Vull dir que de cop i volta han passat a tenir Tesla, BYD, Cupra, Ebro, Omoda i Jaeco, sis marques que tenen català a les pantalles dels cotxes.
La tecnologia obre la porta a normalitzar el català en àmbits on fins fa poc era impensable. Però el repte continua sent el mateix, que la nostra llengua no sigui una opció més, sinó una presència habitual al món digital.
Doncs aquesta notícia que acabem d'explicar ho fèiem en el marc de la Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i al Catalunya Nit, quan parlem de llengua, donem pas a l'Olga Clapés.
Aquesta setmana és la Setmana de la Llengua i si l'any passat, per aquesta època, vam analitzar la paraula llengua, avui ens fixem en setmana. Etimològicament, setmana ve del baix llatí septimana, set dies, derivat de septimus, setè, com setembre, que era el setè mes de l'any romà primitiu. L'origen dels dies de la setmana són els astres, a què estaven dedicats, dilluns a la Lluna, dimarts a Mart, dimecres a Mercuri, dijous a Júpiter, divendres a Venus, dissabte a Saturn i diumenge al Sol. Però el cristianisme va rebatejar el dissabte pel sàbat hebreu, descans, i el diumenge per Dominica, dia del Senyor. I hem de tenir en compte una qüestió de pronúncia. La T s'assimila a la M i diem setmana, no pas setmana, setmanal, no pas setmanal. I ara una informació de servei. Si us fa mandra quedar amb algú, li podeu dir que ja us trobareu la setmana dels 3 dijous, la setmana dels 7 diumenges o la setmana que no farà vent. Frases fetes que fem servir per referir-nos a una cosa que no passarà mai.
Trescat ha rebut dos premis Circom, que atorga l'Associació Europea de Televisions Públiques. On és pel documental Et faran un home, Morts silenciades? Aquesta és una producció del programa Sense Ficció dirigida per Mireia Prats i Joan Torrents, que investiga com van morir diversos joves que no van tornar a casa mentre complien amb l'obligació de fer el servei militar. L'altra és per la segona temporada d'Animals Arquitectes, en l'apartat de Música i Arts. És una docusèrie presentada per Núria Moliner que descobreix el millor de l'arquitectura catalana des d'un prisma actual. Trescat considera que obtenir aquests dos premis suposa un reconeixement internacional a l'excel·lència creativa, editorial i tècnica de les seves produccions.
La figura d'Antoni Gaudí també arriba als còmics coincidint amb el centenari de la seva mort. L'editorial Coma Negra ha publicat Gaudí, la Sagrada Família i l'Èxtasi, de Salva Rubio i Agustín Comotom. Montse Pujol.
Salva Rubio, en declaracions a Catalunya Ràdio, fa referència a un viatge de descobriment a l'hora de fer aquest treball.
És uno de sus personajes, está muy clavado en el imaginario público y todas sus obras, de alguna forma, le han fagocitado. Es decir, nos estamos quedando con esta especie de señor de barba blanca. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que era pelirrojo. Es decir, ¿quién es Gaudí? Entonces hemos hecho una especie de biografía humana.
Per a l'il·lustrador Agustín Comotó, el més interessant ha estat el llarg procés de documentació.
El lector descobrirà un Gaudí desconegut i, sobretot, li donarem pistes per endinsar-se en el misteri del Gaudí. No sabem ben bé com era el Gaudí perquè era una persona molt reservada, però sí crec que podem treure conclusions.
Per explicar els detalls del prestigiós arquitecte als més petits, l'editorial Combel proposa el llibre Gaudí, que publica la col·lecció Això és un artista. Patricia Hayes ha optat per la tècnica del pop-up presentant en tres dimensions les seves obres.
El Museu Reina Sofia de Madrid inaugura demà una gran retrospectiva dedicada a Aurèlia Muñoz. És una figura clau de la renovació del llenguatge tèxtil europeu del segle XX. Es fa de la mà del MACBA, coincidint amb el centenari del naixement d'aquesta artista catalana, Montse Camps.
És l'exposició més important feta mai fins ara i arribarà al MACBA aquesta tardor. Es titula Ens i explora per primer cop tota la seva trajectòria de més de 5 dècades, amb obres emblemàtiques, moltes d'inèdites, i presenta tota la fauna d'éssers imaginats per l'artista. Manuel Sirauqui és el comissari en declaracions a Catalunya Ràdio.
Obres que es diuen personatge, obres que es diuen ocell, llibre aeri, ocells estels, tòtems, macratòtems, divinitats, àngels còsmics... Aquesta partícula d'ens ens ajuda a llegir l'obsessió animista de l'Aurèlia per presentar les obres com entitats que senten, que estan vives, que ens observen com una fauna o com una cosmologia, si voleu.
El MACBA ja llueix tres dels seus ocells estels com a avantsala de la mostra del novembre.
Chelsea, s'ha dit pel Chelsea.
Hakimi no pot, eh?
No, no.
Va coix, coix.
És que l'últim partit ja el van canviar abans de la mitja part per problemes musculars.
5 minuts per arribar a les 11. Aquesta és la transmissió que estem fent pel canal exclusiu digital.
Joao Neves. Ha anat a terra Joao Neves.
D'un partidàs, David Ubac. Bona nit.
Bona nit. És el primer duel de les semifinals de la Champions. Un Paris Saint-Germain-Bayern que a l'afegit ja del partit marxa 5-4. Ha estat un duel d'aquells que recordaran per desar a la biblioteca, per emmarcar, diguem-ne com vulguem, perquè no només per respecte golejador, sinó per com tots els equips han anat a buscar la porta rival sense especular, ens han deixat aquesta peça de museu, que el Paris Saint-Germain ha tingut molt més a l'abast, tot i que ha començat perdent, perquè ben entrada a la segona meitat dominava 5-2 l'actual campió, l'equip de Luis Enrique, però el Bayern de moment ha sabut salvar els mobles amb 2 gols al tram final i tornarà amb vida la tornada al conjunt bavarès a la tornada que es disputarà a Múnich. De moment, doncs, el Paris Saint-Germain i el Bayern que ens deixen aquest marcador per recordar de 5-4 a l'espera del que pugui passar en el partit de tornada que promet, com prometia el d'avui i no està decebent.
I demà una altra semifinal, no? La de l'Atlètic de Madrid amb
sí,
l'Arsenal.
Que és on ens hagués agradat veure el Barça.
Sí.
I serà l'Atlètic de Madrid que s'enfrontarà a l'Arsenal, el millor equip de la lliga regular d'aquesta Champions. I d'aquest partit, sí.
Les declaracions de Diego Simeone, no?
No estoy en la cabeza de Julián Álvarez y entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián Álvarez lo quiera el Arsenal, el Paris Saint-Germain, el Barcelona. Es normal, porque es muy bueno.
Així parlava Diego Simeone, l'entrenador matalassé, d'aquest interès del Barça a fitxar el seu davanter Julián Álvarez a les portes d'aquest partit, que com el d'avui transmetrem aquí a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
No és una mica...
Gràcies, David.
A vosaltres.
Perquè encara que no pugui córrer, qualsevol temptació d'un esforç, si té el múscul com el té...
Sí, sí, si té un trencament, s'ha de fer més gros, i el que tinguis...
On ens vam amagar, tot rebocant-nos a dins de la
seva... Com amb el cap i la treu!
Recordo aquell riu per on vam caminar aquella nit prop de Cubelles, al terra moll i el soroll de aquelles nits dormint sota les estrelles. Com la sorra espera el mar quan la marea puja, com la terra espera urgent l'aigua de la pluja. Sé que hi ha un oasi darrere aquella duna, com el sol espera.
Potser és la frase aquesta de que la terra espera l'aigua de la pluja o alguna cosa així.
No ho sé, però també ha dit dormint sota les estrelles. Si hi ha estrelles, no hi ha núvols.
I podria ser un dia
però
assolellat.
Però és veritat que venia alguna cosa de pluja.
Gemma Puig, ens ho hauràs d'aclarir molt, eh?
Avui és una mica trampa, eh? Avui és una cançó de Buhos que es diu L'Eclipsi. Ara diré la previsió del temps, però perquè... Avui que ja ha passat, per tant, potser avui no estem a temps, però demà i demà passat el sol estarà en la mateixa posició que el dia 12 d'agost, que serà l'eclipsi total que arriba aquí a Catalunya, més o menys en una línia des de Lleida fins a Vilanova i la Geltrú i cap al sud, principalment. Per tant, els que tinguin, i espero que tothom tingui molt interès en veure aquest eclipsi de sol, aquests dos dies, entre les 8:15 de 9, hem de situar-se en el lloc on el vulguin veure, sempre pensant que el sol està molt baix i, per tant, hem de tenir l'horitzó força net. I si el veiem demà o demà passat, la posta de sol a aquesta hora. Això voldrà dir que el dia 12 d'agost, si els núvols ho permeten, també el podrem veure.
Mira, doncs això ho explicarem demà. Demà anirem a veure alguns d'aquests llocs on ja es pot posar un la cadira.
Això és un assaig, els dies assaig general, no? Això és com una
premsa. Això és un assaig general, sí.
Molt ben trobat.
Ara, bé. Pel que fa al temps, demà, doncs demà. Demà tindrem un assaig general que ens farà una mica la guitza, tots aquells que el fem, perquè demà tindrem força núvols, també tindrem entrada de pols sahariana, i pot haver alguna gota al matí cap a les Terres de l'Ebre, i després de la tarda hi poden haver també algunes precipitacions, sobretot Pirineu, Prepirineu Occidental, com que tindrem pols sahariana, doncs aquestes gotes seran també aquestes que ho embruten tot, acompanyades de fang. I les temperatures potser queden una miqueta més baixes. Avui encara hem arribat als 29, els valors més alts, demà 26-27.
Molt bé. Ho gaudirem, ho gaudirem.
Tot el matí.
I qui vulgui fer l'assaig general, que ens digui els punts des d'on es veu bé la cosa.
Exacte.
Bona nit.
Bona nit, Gemma. Bona nit.